Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimarts 14 de juliol del 2020. Avui és dia de Santa Adela i precisament avui també el pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Fa un temps vaig escoltar una preciosa frase. La responsabilitat és un regal que et dones a tu mateix, no una obligació. I mireu, aquests dies on es parla tant de la responsabilitat individual i col·lectiva, m'ha vingut genial per compartir-vos aquesta reflexió. Regala't temps per netejar-te les mans, regala't temps per posar-te la mascareta i regala't una distància social quan convingui. Perquè no només estàs regalant-te salut, sinó que aquest present, aquest regal que va sense cap llaç, beneficia també a l'altre. Això és ser responsable, regalar-te i regalar. Perquè davant d'una vivència com la que tenim, també hem de saber compartir detalls. I quin millor que un regal en forma de seny, empatia i salut. Passeu molt bon dia, gent responsable.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 434. Que el coronavirus marxarà, que arribarà la vacuna i potser encara patim algun brot més i que aleshores la crisi que pugui arribar no importarà gaire perquè l'economia tornarà a pujar. I pensar en positiu està molt bé, i tant que està bé, però escolti'm, és que la crisi no està per venir. Mirin al seu voltant. Estudiants que ja no poden pagar el lloguer o s'han quedat sense aquell sobresou de feina de temporada. La gent que no treballa com a conseqüència d'un ERTE i que no han rebut absolutament cap prestació del CEPE que se'ls deu des de fa 4 mesos i ja se'ls hi han acabat els estalvis. La gent de la cultura a la que els han anul·lat tots els espectacles i cobren a taquilla i ara es dediquen a menjar poc per poder pagar el pis. Els temporers que han quedat estigmatitzats. Gent que no ho passa gens bé amb tota la que està caient i encara no els ajuda ningú tret d'alguna iniciativa. Deia fa mesos que si alguna cosa hauríem d'aprendre a les grans ciutats després d'un confinament tan llarg és aprendre a conèixer els veïns precisament per això, perquè ja ha arribat l'hora d'ajudar-nos entre tots plegats per sortir-ne d'aquesta.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, avui també en Ferran Capdevila, selecció musical de Maria Sierra Rodríguez, a la redacció Ignasi Miranda i Berta Sacanell, a les tecles del so Antoni Huguet i a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Amb més o amb menys calor que ahir?
Igual, no? Què?
Després a les temperatures t'ho pregunto.
Val. Ja no me'n recordo, com vam començar ahir, amb quines temperatures, però és que fa la mateixa calor. Tu has patit aquesta nit, em sembla.
Jo aquesta nit he patit, i tant.
Jo t'haig de dir...
molt mal calorós, soc.
Joan, jo soc molt calorosa, també, però vaig patir més l'any passat. Tu no tens aquesta sensació de calor? Vaig patir més l'any passat, no sé per què.
Jo cada any penso que aquest any fa més calor.
Ah, sí? Jo vaig a l'inrevés, no sé per què.
Són d'aquells que dormo amb el ventilador a la cara, sembla un gat. Ja... feu-vos la imatge perquè és molt curiosa. Ens comencem a fer preguntes, sí. Perquè el protagonista del dia d'avui és...
Mira, el protagonista és el govern català, que va aprovar ahir a la nit el marc legal que permetria les actuacions necessàries en cas de rebrot.
De seguida us actualitzem tota la informació. De moment, si treus el cap per la finestra...
Mira, és el que estàvem comentant. Barcelona, 24 graus, que déu-n'hi-do. Lleida, 17 graus. Girona, 19 graus. Tarragona, 21 graus. I Andorra, que bé, Andorra, 12 graus.
Qui tingués la xafogó d'Andorra. Avui de què parlarem en aquest programa?
Dels gairebé 10 milions de nens i nenes que corren el risc d'abandonar l'escola arran de la crisi del coronavirus. Una dada que es desprèn d'un informe internacional que ha publicat Save the Children. En parlarem amb Mireia Requesens, ella és cap de premsa de Save the Children a Catalunya, sobre l'estudi i la situació dels infants en plena pandèmia. Joan, tindrem una nova bústia de Radio Estel. A més, parlant d'un tema de moda, veurem a veure quin tema és. Ja sabeu que ens podeu continuar trucant al 93-409-2777. És un contestador automàtic. Vosaltres ens truqueu i ens deixeu la vostra història, el vostre suggeriment, la vostra queixa, que és el que més menys us agrada. De qualsevol cosa, qualsevol experiència que tu tinguis i que vulguis compartir amb nosaltres, pensa que sortiràs per antena i així et podrem escoltar també la veu. Truca al contestador 93-409-2777 o bé pots escriure un mail a oients@radiostel.cat. Més coses. Berta Sacanell, que també estarà per aquí, a les 9 en música a l'estudi a Vall de Nit, el segon disc de Ballaveu, que presenta un repertori basat en el cançoner popular i tradicional català. Però això sí, passat pel sedàs de la seva particular proposta de ball amb el repte de tenir la veu com a únic instrument melòdic. En parlarem de tot plegat amb Xavier Rota, veu, guitarra i canya escardada. Àngel Miret, que també ens tornarà a obrir un com cada dimarts un nou món sense fronteres amb les notícies més socials. I acabarem programa parlant amb el periodista i escriptora Reyes Monforte, que després de l'èxit Un burka por amor acaba de publicar Postales del Este. Hi ha esperança i amor enmig de l'horror d'Auschwitz?
Déu-n'hi-do.
Tu t'ha agradat, eh?
Déu-n'hi-do, quina novel·la. En parlarem amb ella perquè val molt la pena, de veritat. Quan et connectis a la xarxa...
Doncs justament que el govern català ha aprovat aquest marc jurídic per contenir brots, però no aprovarà fins avui aquesta resolució concreta, avui o demà, encara no se sap molt bé, perquè es pugui aplicar a la comarca del Segrià, que han espiat. Això ens avancen al Confidencial. Si avui llegiu el Confidencial digital, podreu informar-vos que han espiat el mòbil de Roger Torrent amb un programa israelià que només poden comprar els estats. Deixem-ho aquí. Que el rei emèrit colava diners a través de l'aeroport de Barajas. Això segons un altre diari. Disculpeu, el Roger Torrent, la informació del Roger Torrent és el podeu llegir al País, que és una informació entre el País i The Guardian. I el rei emèrit, el Confidencial. És que déu-n'hi-do avui, la cosa va de digitals, com hem començat el dia.
I
que han trobat el cos de l'actriu de Glee, Naya Rivera, en un llac de Califòrnia. La intèrpreta va desaparèixer la setmana passada quan va sortir a navegar amb el seu fill.
Déu-n'hi-do. Dar de la Vuelta és el millor disc que hem fet mai. Declaració d'intencions de la Pegatina. I és que després d'experimentar nous camins i sonoritats en el seu darrer disc, Ara o Nunca, la Pegatina torna a la seva essència, la rumba. Ho farà amb l'àlbum que es diu així, tal qual, Darle la Vuelta, previst per al 26 de setembre. I ja ho confirmen els primers senzills. ¿Cómo se hacen las flores?
Tengo yo una banda que me trae por el camino de la locura, queriendo ser salvajes. La vida se hace menos dura y al ritmo de la noche, destellos de alegría, hagamos los honores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Sonrisa por bandera, una alianza entre caderas, la picaresca de un buen plan, una asamblea de bolsillo para alcanzar al duende vivo. Y ya no habrá duda ninguna, si al animar todos a una, la vida se hace menos dura. Ya vamos despejando al son de los tambores, mejor canta y no llores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Pa 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 pa, cómo se hacen las flores. Pa 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 pa, cómo se hacen las flores. Cómo crecen, cómo suben, cómo van buscando soles, cómo nacen de la nada y cómo llenan los rincones. Cómo estaban esperando aparecer en las canciones. Cómo son cuando no miras, cómo se hacen las flores.
noche, destellos de alegría, hagámoslo sonores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Pa, pa, pa.
A Ràdio Estel.
Onze minuts que passen de les 8 del matí, encetem programa amb una notícia d'última hora. En marxa una operació antiterrorista a Barcelona. Els Mossos realitzen entrades a Ciutat Vella, Mercè.
Sí, justament, Joana, l'únic que sabem és a través d'un tuit dels Mossos d'Esquadra. Estan realitzant aquestes entrades al barri de Ciutat Vella de Barcelona en un operatiu tutelat per l'Audiència Nacional. Segons fonts de la investigació, que deriva d'una altra iniciada del maig del 2017, no hi hauria molts detinguts, però estarien preparant un atemptat.
Seguirem aquesta informació al llarg del matí. De moment també us avancem que el govern català ha aprovat una decret llei que servirà com a marc jurídic per poder aplicar mesures restrictives de confinament al Segrià.
Sí, el president Quim Torra encapçalava ahir a la tarda el Consell Executiu Extraordinari on es va aprovar aquest decret llei que servirà com a marc jurídic per poder aplicar aquestes mesures restrictives de confinament a la comarca del Segrià. A partir d'aquest matí, el decret que modifica la llei de salut pública per tal que l'autoritat sanitària pugui adoptar mesures de limitació de l'activitat, el desplaçament de persones i també la prestació de serveis en determinats àmbits territorials en cas de pandèmia, com està passant actualment amb el coronavirus. Hem de dir, Joan, això és important destacar-ho, perquè els ciutadans del Segrià, clar, és el dubte que porten des d'ahir mateix, no? Han de seguir les recomanacions de les seves autoritats sanitàries, és a dir, de la Generalitat. Aquest és el missatge que ha volgut traslladar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després que la jutgessa hagi tombat el confinament domiciliari ordenat pel govern. Per tant, segons Salvador Illa, s'ha de fer cas al que digui la Generalitat.
I la població jove, la més afectada pel brot de l'Hospitalet.
Núria Marina ha remarcat que la població més afectada en aquest brot és la població més jove, entre 20 i 50 anys, a diferència del que va passar en la primera onada de l'epidèmia. Això fa que l'actuació municipal canviï, segons ha explicat l'alcaldessa de l'Hospitalet. Els casos estan controlats, es pregunta. Això s'hauria de demanar a la conselleria. En principi, el missatge és que tot estava molt controlat, però el volum comença a ser important a l'Hospitalet. Ha dit Marín que ha demanat mitjans a la Generalitat per evitar les infeccions. Mentrestant, l'Hospitalet ha anul·lat l'esport col·lectiu i demana evitar reunions fora de la família.
I els positius de Covid-19 s'han multiplicat gairebé per 3 a la ciutat de Barcelona en una setmana.
Mira, fixa't, han passat de 164 la setmana del 29 de juny al 5 de juliol a 458 del 6 al 12 de juliol. Això segons dades de l'Ajuntament, que ha considerat la situació preocupant, però no alarmant, ni comparable a la del Segrià. Ara mateix, Joan, hi ha 24 petits brots controlats, segons ha afirmat l'alcaldessa de Colau, en una roda de premsa. Els dos districtes amb més increment, quins són? Han estat l'Eixample i Sants Montjuïc.
Per cert, deixa-m'ho dir també, ahir seguint les rodes de premsa estaria bé que o Ada Colau o els alcaldes del Segrià no solapessin les rodes de premsa per tal de poder-les seguir totes amb tranquil·litat. Saragossa, la seva àrea d'influència i Osca Capital tornen a la fase 2.
Sí, així és. Saragossa, així com la seva àrea d'influència i Osca Ciutat retrodeixen doncs, aquest dilluns a la fase 2 per l'increment de casos de coronavirus en aquesta zona. Així ho han dictaminat el govern de l'Aragó, que ha anunciat unes restriccions més flexibilitzades que l'estadi original del pla de desescalada dictat per l'estat espanyol en el seu moment. Les quatre comarques que es troben en fase 2 des del passat 22 de juny passen també a aquesta fase 2 flexibilitzada.
I el vaixell Hospital Papa Francesc se suma a la lluita contra el Covid-19.
Ofereix des del Brasil accés a la salut bàsica de les persones que viuen a prop dels rius a l'interior de l'Amazones. Contra la pandèmia de coronavirus al Brasil, Joan, l'embarcació també surt al camp. Recorre des de fa un any al riu Amazones per portar ajuda mèdica i sanitària a les poblacions costaneres i de la selva. Un total de 700.000 habitants. En una entrevista publicada a la pàgina web del Consell Episcopal Llatinoamericà, el franciscà Joel Souza, membre de la coordinació del vaixell, ha assegurat assegurat que el Buc ja ha fet grans miracles en les vides del poble riberenc, portant-hi salut i esperança. En temps del Covid-19, l'embarcació no podia deixar de proporcionar atenció als més necessitats. Fra Joel també ha explicat que els serveis s'estan prestant amb el suport de professionals de la salut a través de l'atenció clínica. Hem de dir que la comitiva també ajuda en la conscienciació de la població tesa. Per cert, és una notícia que podeu llegir a radioestel.cat.
I, evidentment, quan la Mercè us explicava que el Buc ja ha fet grans miracles, es referia al vaixell. L'OMS alerta que la pandèmia de la Covid-19 empitjorarà pels errors dels governs.
Sí, hem de dir que l'auguri arriba després de batre's el rècord mundial de nous casos diaris, més de 230.000, sobretot als Estats Units i al Brasil.
Hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs avui estem davant d'un matí força complicat amb fins a 3 incidències a aquesta hora. Un accident a la Ronda a Dalt, a l'altura de Cornellà, deixa dos carrils tallats i provoca aturades. Des d'Esplugues també es mantenen dos vehicles avariats, un d'ells a la P7, a Torredembarra, tallant el carril a l'esquerra del sentit Barcelona, i també un altre a la C17, en aquest cas a la Garriga, direcció Vic, tallant el carril dret. D'altra banda, també es formen aturades, ara mateix a la C58, força denses, des de Montcada fins a Ripollet en direcció Terrassa, tot això taponant la sortida de la Ronda Litoral al nus de la Trinitat. I a l'hora punta també ens deixa les retencions habituals a la corona de Barcelona i accessos de la ciutat, també amb trams de densitat a les dues rondes en sentit Llobregat. I per últim, volem recordar, a l'espera de saber com evoluciona la mesura del confinament de Lleida i el Baix Segre, de moment encara es mantenen 12 controls d'accés a tota la comarca. Seguim l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Nosaltres seguim amb la informació. Llegim el confidencial que Joan Carles I va ficar a Espanya milers d'euros en bitllets pels controls de l'aeroport de Barajas.
T'estava escoltant justament, Joan, sí, és així, sona així com estrany, però això és el que assegura aquest diari. L'advocat del monarca es va desplaçar durant anys des de Ginebra fins a Madrid amb vols regulars d'Ibèria per lliurar-li en mals diners al compte. A veure, t'ho llegeixo. 64.800.000 euros d'Aràbia Saudita. Això és el que assegura presumptament aquest diari, el confidencial. Podeu llegir-ho avui.
Una propina. Segons una investigació també del País i The Guardian, el mòbil del president del Parlament va ser objectiu d'un programa espia que només poden comprar governs.
Crida molt l'atenció aquesta notícia, perquè un institut de ciberseguretat canadenc va investigar per WhatsApp una intromissió indiscriminada contra 130 representants de la societat civil i va descobrir justament, entre d'altres, l'atac a Roger Torrent.
16 i 17 anys de presó per dos violadors d'una nena a Pineda de Mar.
En l'atac a la noia de 14 anys hi havien implicats una quinzena de joves, però la resta eren menors d'edat en el moment dels fets.
I Carme Portacelli, nova directora del TNC.
Sí, la valenciana ha estat escollida com a nova directora del Teatre Nacional de Catalunya pel seu Consell d'Administració. Es converteix així en la primera dona que dirigirà el teatre des del 1996. Portacelli havia dirigit anteriorment al Teatre Espanyol de Madrid, on va aconseguir un gran nombre de públic.
I mor als 57 anys l'actriu Kelly Preston a causa d'un càncer de pit.
Sí, Preston va obtenir popularitat als anys 80 i 90 i era la parella del també actor John Travolta.
En plan esportiva, en futbol, el Madrid salva els papers a Granada 1-2 i aplana el camí cap al títol de Lliga.
I així és, i en bàsquet, la NBA en alerta pel contagi de Russell Westbrook.
Anem cap a Transmet per saber la informació del transport públic. Rosa Avis, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes, pels desperfectes del temporal Glòria. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. També hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Comencem la jornada d'avui amb nuvolositat variable a bona part del país. Al llarg de les hores, aquests núvols s'han d'anar trencant, sobretot a la meitat sud de Catalunya, també cap al centre, però, en canvi, a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, la nuvolositat es mantindrà més abundant al llarg del dia i, altra vegada, a partir de migdia tindrem ruixats i tempestes que afectaran, sobretot, Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. No seran tan extenses com les que varen tenir i que van arribar fins a la mateixa costa. Avui quedaran restringides a l'extrem nord. A destacar també que les temperatures baixen. Farà calor, farà humitat, farà xafogó, però menys que aquestes últimes jornades. De cara a demà es mantenen les tronades de mitja tarda a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. A la resta, estones amb núvols, estones amb clarianes, més núvols com més cap al nord, i demà temperatures que baixaran encara una miqueta més, sobretot les mínimes, però ja les màximes començaran a recuperar-se, i de cara a dies posteriors, temperatures cap amunt i ambient cada cop més assolellat.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui us vull parlar d'una proposta que ens fan des d'Aigües de Barcelona i en la qual tu o algú que coneguis en podeu ser els grans protagonistes.
El coneixement de l'aigua.
És aquesta una iniciativa d'Aigües de Barcelona i Xip2B que busquen les millors start-ups d'alt impacte en l'àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient. Serà aquesta la desena edició d'aquest programa de la mà d'Aigües de Barcelona, Fundació Repsol, Grinyó i Nestlé Espanya, amb l'objectiu d'enfortir projectes d'alt impacte que busquen inversió o aliances amb grans corporacions. A banda de l'accés a la inversió i les aliances estratègiques, el programa ofereix trobades amb professionals de primer nivell i la possibilitat de ser reconegudes com negocis d'impacte, posant èmfasi en maximitzar precisament aquest impacte. La convocatòria estarà oberta fins al dia 19 de juliol, així que encara teniu uns dies o bé per presentar el vostre projecte o bé per fer-ho saber a algun familiar, amic o conegut a qui pugui interessar. Trobareu més informació al web d'Aigües de Barcelona o consultant les bases a www.xip2b.org.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a 7:00 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
25, gairebé 25 minuts que passen de les 8 del matí, aquesta hora que volem anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides en un dia com avui, Mercè.
Mira, comencem pel diari Ara, avui. El govern xoca amb la justícia pel confinament. Quim Torra modifica per decret la llei de salut pública per mantenir les restriccions al Segrià. El periòdico, gran titular en portada. Torra modifica la llei per confinar el Segrià. També avisa Saragossa i Osca. Retrocedeixen a la fase 2 de la desescalada a causa dels rebrots. I que l'Hospitalet suma 300 casos actius i Barcelona triplica els contagis registrats en una setmana. Passem ara a llegir a La Vanguardia, Joan. Diu, alarma per la falta de personal per rastrejar les cadenes de contagi. El govern català aprova un decret que autoritza Sanitat a limitar els moviments de les persones. També es fa ressò La Vanguardia de que Galícia i el País Basc donen aire a Pedro Sánchez. El Punt Avui, clar titular també al Punt Avui, per decret. També fa referència al desconcert, indignació al Segrià. Els alcaldes i veïns dels pobles confinats alerten del desgavell normatiu que els està afectant. El País, llegim avui, aquest buit legal, després de l'estat d'alarma, que frena la lluita contra el brot de Lleida, Torra pretén ordenar la reclusió amb un decret llei que qüestionen els juristes. Això és el que llegim avui al País. També en aquest rotatiu es fa ressò de les notícies que segueixen sorgint del cas Villarejo i publica Villarejo va punxar 16.500 trucades per boicotejar l'assalt de Safir al BBVA. Periòdic d'Andorra. 3 nous positius de Covid-19. L'enquesta de contactes dels afectats aïlla provisionalment a 55 persones del seu entorn.
Diaris digitals locals.
Pel que fa a les portades dels diaris locals, digital, Joan, comencem avui pel diari de Girona. Diu, un jutjat no ratifica la resolució per endurir les mesures contra la pandèmia aprovades pel govern i crea confusió. El Segre, atenció, a l'editorial del Segre, que diu el següent. La llista d'errors podria allargar-se molt més, però el pitjor és que els que prenen les decisions sembla que no coneixen la realitat de Lleida. I, a més, ni les expliquen, ni sembla que els importin les conseqüències, ni aporten dades per convencer-nos que són les adequades i la culpa ja no és de Madrid. Aquesta és l'editorial que podem llegir avui al diari El Segre. Diari Més, des de Tarragona, el govern català modifica la llei de salut pública per crear un marc legal que empari les restriccions per la Covid-19, volíem dir. També titula Reus arriba als 107.000 habitants per primer cop després del 2008.
I finalment, pel que fa als mitjans religiosos.
Doncs mira, Catalunya Cristiana, no sé si us en recordareu, però aquest juliol ens deixava el capellà Manuel Tort i Martí als 93 anys. Doncs bé, des de catalunyacristiana.cat es fa una bonica reflexió per part de mossèn Francesc Nicolau i fa servir aquest titular. Mossèn Manuel Tort i Martí, prevera fidelíssim a la seva vocació. Podeu llegir-lo, si voleu, a catalunyacristiana.cat. A Flama.info llegiu avui que ha quedat suspesa la primera execució federal als Estats Units. La primera execució en 17 anys programada per aquest dilluns 13 de juliol a l'estat d'Indiana, concretament, ha estat suspesa. Dos errors recents de la Cort Suprema han aixecat efectivament la moratòria de la pena de mort després de 17 anys. A Religió Digital ens informen que ha mort Camilo Lorenzo Iglesias, bisbe emèrit d'Astorga, ha mort als 79 anys d'edat després d'agreujar-se el seu estat de salut en els últims dies. I ja per acabar, a l'Etella, que ens fan aquesta pregunta. Els teus fills es barallen? Un consell de Sant Benet per mantenir la pau entre els teus fills. Des de tallar una disputa per videojocs o bé evitar una baralla d'organització domèstica. Si voleu saber quina és, a l'ETEIA. Un consell de Sant Benet.
Sant Benet, eh?
Que, per cert, fa poc va ser Sant Benet, diria. Sí, sí, diuen que sí, no ho tenen gaire clar.
Diu el Toni que sí, ja no... M'has deixat així una mica.
La setmana passada, sí.
Gràcies, Mercè. Anem a l'entrevista, va.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minut i mig i arribarem a 8:45 del matí. Mirin, un informe presentat per Save the Children, Salveu la nostra educació, estima que la retallada de pressupostos per educació i l'increment de la pobresa com a conseqüència de la Covid-19 posen, atenció, 9,7 milions de nens i nenes en risc d'abandonar l'escola definitivament en el que queda d'any. Aquest risc és especialment elevat per la infància de 12 països, principalment de l'Àfrica Occidental i Central, però també el Iemen i l'Afganistan, per exemple. L'ONG adverteix que el tancament d'escoles significa molt més que la pèrdua d'educació, ja que deixa nens i nenes sense espais segurs on jugar, on menjar, on accedir a serveis de salut i on es detecten, per cert, possibles abusos a la llar i s'ofereix protecció a les víctimes. Per parlar-ne de tot plegat, Mireia Requesens, cap de premsa de Save the Children a Catalunya. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Estem patint una situació greu sense adonar-nos-en?
Sí, sí, malauradament és així. Jo diria que en aquesta emergència sanitària els nens i les nenes no han estat un grup de risc. I això el que ha fet és que no hagin estat realment en el focus de les decisions, no? Perquè en termes de l'impacte social d'aquesta emergència, la infància corre el risc de pagar el preu més elevat i el més durador, que és el més problemàtic. A casa nostra, per exemple, si no s'actua com més aviat millor, la pobresa infantil arribarà al 35% a finals d'aquest any. I això suposa un augment molt considerable si ho comparem amb l'actual 28%. Això significa que un de cada tres nens i nenes patirà amb pobresa, i això com a societat no ens ho podem permetre. I arreu del món també ha passat el mateix, no? Perquè els nens i nenes que viuen en països en desenvolupament o països afectats per conflictes també han vist com aquesta crisi els deixava en situació encara de més vulnerabilitat. I que acabava, per exemple, no, com estaves dient ara mateix, amb una de les eines més importants per tancar el cercle de la pobresa, que és l'educació. I, de fet, en aquest últim informe que hem publicat, doncs alertem això, no? Que gairebé 10 milions d'infants arreu del món, com bé deies, corren el risc d'abandonar l'escola a causa de les retallades pressupostàries, a causa de l'increment de la pobresa. És a dir, que podríem dir que estem davant d'una emergència educativa mundial sense precedents.
Esclar, quan parlem, Mireia, de nens afectats per aquesta crisi, per deixar l'escola, nens sense recursos, moltíssima gent, pensem precisament en les dades de l'estudi, en Àfrica Occidental, en Àfrica Central, en el Iemen, en Afganistan, per exemple, per posar-ho més a prop de casa, si pensem en Barcelona, moltíssima gent tenim al cap al barri del Raval, per exemple, per posar-ne un. És una crisi escolar, per tant, que afecta, com sempre, els més desafavorits?
Sí, sí, sens dubte, perquè els nens i nenes que viuen en situació de vulnerabilitat, ja sigui a casa nostra, aquí al costat de casa, o ja sigui arreu del món, sempre són els que pateixen més a aquesta situació. I aquests 10 milions dels que parlàvem, que principalment, com bé deia, són països de l'Àfrica Occidental i Central, també països com el Iemen o l'Afganistan, en aquests contextos el tancament de les escoles és molt més que la pèrdua d'educació, és molt més que un aprenentatge. No, perquè deixa els infants sense aquests espais segurs on aprendre, espais segurs on jugar, on tenir una alimentació adequada, que això és molt important, també on es detecten possibles casos d'abusos i se'ls ofereix una protecció, no? És a dir, que si les escoles estan tancades, totes aquestes salvaguardes desapareixen.
Fins a quin punt això obre la porta a l'explotació infantil?
Clar, com dèiem, les escoles són una salvaguarda en molts d'aquests contextos i els nens que viuen en aquests països estan atrapats en un cercle viciós, perquè el tancament dels col·legis els pot empènyer doncs, a incorporar-se al mercat laboral, a patir explotació infantil, que sigui molt més difícil detectar-ho perquè no tenen aquesta xarxa com és l'escola, i també en el cas de les nenes, que això és molt preocupant, obre la porta a que siguin molt més exposades a la violència de gènere, al matrimoni infantil, a l'embaràs precoç i tot el que això suposa. Abans de la pandèmia, per exemple, en termes d'explotació infantil, hi havia 152 milions de nens i nenes que estaven en situació de treball infantil. Això significa un de cada 10 a tot el món.
152 milions, eh?
152 milions.
Quina borrada.
Sembla, no, a vegades ens plantegem, no, això no passa, no, això, doncs sí, sí, passa, i sobretot en països en situació, en vies de desenvolupament passa. I el que dic, no, un de cada 10 infants al món està en situació de treball infantil, això és una xifra altíssima. I la meitat d'ells, doncs, estan fent treballs molt perillosos, que posen en risc directe la seva salut, la seva seguretat, el seu desenvolupament emocional. I tots aquests riscos dels quals parlem, el treball infantil, el matrimoni forçat, augmenten quan més temps els nens i nens estan fora de l'escola, i això redueix directament la seva possibilitat de tornar-hi. Per això és tan important l'escola, no? I des de Save the Children, com a organització internacional, com a organització que també estem aquí a casa nostra, doncs sempre és el que diem, que l'escola és molt més un lloc on anar a aprendre. És una xarxa, no?, per tots aquests nens i nenes que viuen en situació de vulnerabilitat.
Si ens fixem a casa nostra, tot i que s'ha pogut implementar el sistema telemàtic, moltíssima gent s'ha queixat també de que això ha generat una bretxa més gran entre les possibilitats d'escolarització dels infants.
Sí, sí, totalment. Aquesta crisi el que ha fet és que ha evidenciat i ha ampliat les diferències que ja existien entre l'alumnat de diferents orígens socioeconòmics. No és que no hi haguessin aquestes diferències, no? Sinó que ha fet aquesta crisi ha sigut un amplificador. És a dir, que la inequitat existia i persistia abans d'aquesta crisi en el nostre sistema educatiu i, per tant, no complia la màxima que l'educació ens col·loca tots i totes en una situació d'igualtat d'oportunitats. I el tancament dels centres educatius ha suposat això, no? Una major desvinculació de l'escola, la qual cosa pot afavorir que nens i nenes abandonin prematurament els estudis i això, per exemple, aquí a Espanya i Catalunya és de les taxes d'abandonament escolar més altes de la Unió Europea, un 18%, no? I aquest confinament, el que també des de Save the Children volem alertar, és que no només ha reduït el temps d'aprenentatge efectiu, per dir-ho així, no? Sinó que per molts nens i nenes pot tenir un oblit estiuenc de més de 5 mesos, no? Aquest oblit estiuenc que es diu, de més de 5 mesos per aquesta desconnexió que molt de l'alumnat desfavorit ha pogut tenir, no? Per això és tan important, des de Save the Children, no? Tan important, doncs, aquestes activitats d'estiu, campaments d'estiu, per pal·liar una mica aquesta desconnexió que han pogut tenir, no? I nosaltres, des de l'inici de la crisi, doncs, hem dut a terme un programa d'emergència per pal·liar els efectes que aquesta crisi ha tingut a les famílies més vulnerables, que ha sigut no només amb suport educatiu, sinó també psicosocial i també l'accés a una alimentació adequada, perquè moltes d'aquestes famílies que, per exemple, nosaltres tenim als nostres programes, doncs treballen en l'economia informal. Amb el confinament ha estat que deixessin d'ingressar res. Per tant, també era important, no?, aquest accés a una alimentació adequada i després també accés a material informàtic i internet, doncs, per poder seguir les classes online.
Per tant, aquí i a la resta del món, com feu evident en el vostre informe, quines solucions poseu sobre la taula des de Save the Children?
En termes d'educació, que és una mica el que estàvem parlant, no? doncs des de Save the Children creiem que cal reconstruir el sistema educatiu en termes d'inclusió i equitat, no? I això només serà possible si en els plans de recuperació econòmica i social, tant a nivell autonòmic, estatal i europeu, en el cas d'aquí a casa nostra, s'inclouen recursos per l'equitat educativa com una prioritat, no? O sigui, destinar recursos extra als centres educatius amb alumnat desfavorit, per exemple, augmentar el reforç educatiu extraescolar, desenvolupar sistemes de préstec de dispositius amb connexió a internet si, per exemple, el retorn a les aules no és del tot presencial, no? I a nivell mundial sí que, arran d'aquest estudi que hem fet, arran d'aquest estudi sobre l'educació arreu del món, sí que demanem que es posi a disposició del Banc Mundial un fons de 35 milions d'euros per invertir en educació, perquè és l'única manera que es garanteixi, doncs, que aquests nens i nenes puguin tenir accés a l'educació i que no es desvinculin, sobretot, no? Que aquests 10 milions no deixin per sempre d'anar a l'escola.
Més coses. Avui estem parlant amb Mireia Recasens, ella és cap de premsa de Save the Children a Catalunya, que han publicat aquest informe sobre l'educació arreu del món i sobre els efectes de la Covid-19 en aquesta educació. La Mireia ens explicava, doncs, que hi ha aquests 9,7 milions de nens i nenes en risc d'abandonar l'escola definitivament en el que queda d'any, i les solucions que intenta posar Save the Children, a part d'evidenciar-ho a través d'aquest informe. Deixa'm preguntar-te si creieu també que la despesa en educació sovint és massa minsa i si no està prou garantida com a eina de futur.
Sí, jo diria que l'educació no només és una eina de futur, sinó que és una eina de present, no? O sigui, que no només hem de pensar en tot el que significarà, sinó també en tot el que significa. El que cal és tenir un sistema educatiu equitatiu i inclusiu, perquè no només es tracta de tenir una educació gratuïta i universal. Cal que sigui un sistema educatiu equitatiu i inclusiu. I per això és necessari que brindem a tots els infants les mateixes oportunitats. I com sabem, no tots els infants tenen les mateixes oportunitats. L'educació és clau per trencar el cercle de la pobresa i la desigualtat. Per tant, si invertir en educació és invertir en infància. O sigui, que el que hem de fer és com deia, no es tracta tant que només sigui un sistema educatiu gratuït i universal, sinó que sigui equitatiu i inclusiu, perquè és l'única manera que puguem trencar el cercle de transmissió de pobresa de pares a fills.
I deixa'm fer-te finalment una pregunta que m'encanta, perquè si jo me la faig, segur que molts oients se l'estan fent ara mateix. Com puc ajudar jo?
Jo crec que posant-ho damunt de la taula és el primer esglaó, no?, per ajudar, i a partir d'aquí, doncs, nosaltres, per exemple, t'explico com a entitat el que estem duent a terme, i és aquest programa que nosaltres hem posat en marxa des de l'inici de la pandèmia, que es diu Al teu costat, que és una intervenció d'emergència per pal·liar el dany que pateixen les famílies a les quals atenem aquí a Catalunya, arreu de l'Estat, i el que passa és que són famílies en situació de pobresa i risc d'exclusió. I el que nosaltres vam comprovar des del primer moment és que no es podien cobrir les necessitats bàsiques, que estem parlant d'alimentació, d'atenció, i nosaltres el que hem fet és els hem acompanyat, no només amb suport educatiu, com comentava, sinó també psicosocial, d'accés a l'alimentació. I ara mateix el que nosaltres estem donant a terme són aquests programes d'estiu, de campaments i casals d'estiu, que són molt importants, doncs, entre l'alumnat més desfavorit per garantir que aquests nens i nenes amb menys recursos tinguin les mateixes oportunitats, no? Jo crec que hi ha moltes maneres d'ajudar, com dic, per nosaltres el parlar-ne i posar aquesta problemàtica damunt de la taula és el primer esglaó, i després, doncs com sempre, la gent que vulgui ajudar doncs pot tenir més informació d'aquest programa que nosaltres, per exemple, estem duent a terme aquí a casa nostra.
Mireia Requesens, cap de premsa de Save the Children a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i explicar-nos-ho tot plegat.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada i molta sort.
Adéu, bon dia.
5 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Nosaltres, que continuem, ho fem també gaudint de bona música. Ryan Paris, que ens ofereix un clàssic de clàssics, Dolce Vita.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, torna Grans Històries, un diàleg entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi, dirigit i presentat per David García. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Minut i mig que ha passat a 3:15 del matí. Coneguem a qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui s'escau la diada de Sant Camil de Lelis, nascut a l'any 1550 i mort el 1614. Va ser fundador dels Servents dels Malalts a Roma l'any 1583, coneguts com els Pares Camils, que tanta importància van tenir en els hospitals en època moderna i contemporània. No en va, el fundador de l'Orde, Sant Camil de Lelis, se li encomana el patronatge dels malalts i dels infermers. Seguim també amb un altre sant nascut a la península. Ens referim a Sant Francesc Solano, un prevere franciscà, fill de Montilla, missioner al Perú, i també Santa Adela, viuda. Igualment acabarem amb un beat, el beat Gaspar de Bono. Era fill d'uns teixidors a Cervera, al Maestrat, on va néixer precisament el dia 5 de gener de l'any 1530.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I ja ho sabeu, com cada dimarts aquest vespre a Ràdio Estel ens retrobem per escoltar el protagonista, una entrevista en profunditat a algun dels personatges del moment. I avui que volíem parlar de la llengua catalana, ens ha donat així. Per tant, parlem amb el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé. Fem un tastet de tot plegat, sona així. Quines solucions posa sobre la taula Plataforma per la Llengua per normalitzar el català des de les institucions fins al carrer?
Mira, comencem per baix. Els ciutadans, diguéssim, cadascú de nosaltres, la primera, o sigui, fer servir el català tant com pugui en qualsevol circumstància. També una de les coses que no ens sorprèn, però no ens agrada d'aquest darrer informe CAT que hem presentat, és que hi ha al voltant d'un terç de la població del Principat, per exemple, que o clarament pensa que no, o no té clar si té dret, per exemple, a parlar català a un funcionari de l'Estat, a un policia, un guàrdia civil, un funcionari de correus, per exemple. Això no ho tenen clar. I hem de tenir clar que sí, que tenim, almenys des del punt de vista legal, dret a parlar català en qualsevol situació, mentre estiguem això, en un territori on el català és llengua oficial. Aquí, a l'Estat espanyol, hi ha una anomalia molt gran, que és la franja de Ponent, on, curiosament, és un dels territoris on més català percentualment es parla, i no hi ha cap protecció legal de cap tipus. O sigui, la llengua del 70 al 80% de la gent d'allà és una llengua que no té cap reconeixement en el seu propi territori. Però en el Principat, el País Valencià i les Illes, Ara se m'ha anat al Sant Marcel. Quina era la pregunta? Ah, què podem fer? D'acord, tornem. T'estava parlant del que... Doncs això, per una banda, els ciutadans de peu, diguéssim. Uh-huh. Fer servir el català sempre que podem i, per dir-ho així, consum responsable. En les situacions que puguem optar, optem per comprar o consumir productes de qualsevol tipus que tinguin les instruccions, l'etiquetatge, l'atenció, el que sigui, en català. Això és molt cansat. Vull dir que això és militància i jo ja entenc que això a qualsevol altre ciutadà del que dèiem abans, de qualsevol altre país de tradició democràtica, no se li demana, jo què sé, als holandesos que vagin mirant si tenen la llet etiquetada en holandès o no. Uh-huh. És evident que Holanda tot està en holandès. Llavors, en un pas intermig tenim la societat civil, les organitzacions com nosaltres, que ja fem tot el que podem, i que és, d'una banda, fer estudis, fer treballar amb la resta de la societat per conscienciar, fer de lobby en els polítics, i arribem en els polítics i les institucions. Aquests sí que tenen una responsabilitat que no és militància. Aquests, diguéssim, d'alguna manera, els paguem perquè facin la seva feina i els hem d'exigir que facin la seva feina ben feta. I aquí trobem que hi ha mancances a tots nivells, des d'algunes mancances a nivell municipal, des de mancances molt flagrants a nivell dels governs autonòmics. Ara, en breu, per posar dos exemples, entre cometes, celebrarem el desè aniversari tant de la llei del cinema com del Codi de Consum. Són lleis, les dues, que han passat pel Tribunal Constitucional. La llei del cinema, que inicialment preveia que el 50% de pel·lícules que s'emetessin a les sales de cinema de Catalunya havien de ser en català, el Tribunal Constitucional ho va rebaixar al 25%, però resulta que del 25% que avala el Tribunal Constitucional estem per sota del 3%, i estem en un per sota del 3% mantingut. El Codi de Consum, igualment, el Codi de Consum exigia l'obligació d'etiquetar qualsevol producte que es vengués a Catalunya. Hi ha un dubte amb els productes alimentaris per una normativa europea, però qualsevol altre producte que es vengués a Catalunya des de fa 10 anys hauria d'estar en català, i aquestes dues lleis en concret, ja dic, han passat al Tribunal Constitucional, les ha avalat, o sigui que no hi ha cap excusa legal. O sigui, aquí és el propi govern de la Generalitat que no està exigint que això es compleixi. Si arribem al govern de l'Estat, evidentment el govern de l'Estat té mancances a tort i a dret. Espanya va adherir-se i ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries el 2001, Els experts del Consell d'Europa, que és d'aquí depèn la carta aquesta de les llengües regionals o minoritàries, cada 3, 4, 5 anys van fent informes i reports dient com van els estats, i pràcticament el del primer que van fer amb Espanya el podríem fotocopiar, canviar-li la data, i seria el mateix que l'últim, que incompleix radicalment, sobretot, en el que fa referència als drets dels ciutadans, accessos per funcionaris que almenys entenguin la llengua i estiguin capacitats quan parlem de funcionaris, parlem d'algú tan important, per exemple, com la justícia. Els jutges que treballen a qualsevol dels territoris de parla catalana, excepte Andorra, fem la salvatat aquesta, però ara estem parlant de l'estat espanyol ara, no tenen ni l'obligació d'entendre el català. Això és aberrant, que un funcionari que està al servei dels ciutadans no hagi ni tan sols d'entendre una de les llengües que és oficial d'aquell territori. Això no, és que no té cap sentit. I això Espanya ho ha signat i ha dit, sí, això ho farem bé. Però això fa 20 anys, 19 per ser exactes, que Espanya ho va signar i no ho compleix. A nivell de l'estat espanyol, nosaltres el que pensem és que el català hauria de ser llengua d'estat. Això no vol dir ser llengua oficial a tot l'estat, sinó tenir reconeixement de llengua d'estat, perquè això implicaria que a Espanya les lleis es compleixen d'aquella manera, també, com hem vist que a Catalunya, en aquests dos exemples que posava, però si això es fa bé, implicaria, d'alguna manera, és com una garantia de no tenir problemes per fer servir aquella llengua. I, molt important, això implicaria que la normativa europea, perquè a nivell europeu sabem que el català, tot i ser la 13a llengua més parlada de la Unió Europea i haver 24 llengües oficials a la Unió Europea, el català no és oficial. El fet de no ser oficial a la Unió Europea és molt important. I no és molt important perquè l'eurodiputat de torn no pugui parlar al l'Europarlament en català, que això a mi quasi, que és el que menys em preocupa. El que em preocupa és que hi ha molta normativa europea, i sovint normativa en l'àmbit del consum, que vol dir que acaba afectant directament als ciutadans, a cadascun de nosaltres, que regula que diferents coses, les que siguin, es facin bé amb llengües oficials de la Unió Europea o bé amb llengües oficials dels estats de la Unió Europea. I el català no és ni una ni l'altra. Amb la qual cosa, sense que aquest sigui l'esperit de la norma, perquè l'esperit de la norma és que no ens arribin productes, jo què sé, en xinès només, i que llavors la majoria de nosaltres no entenguem les instruccions, l'etiquetatge, la composició, no sé què. L'esperit de la norma és defensar el consumidor. Però en aquest cas, per aquesta anomalia tan grossa que pateix el català, el que està passant és que la normativa europea està a la pràctica dificultant l'ús del català aquí, al territori on el català és llengua pròpia.
De seguida anem desgranant tota aquesta resposta. Em parlava de política, em parlava de cinema, em parlava d'ens públic. Abans, però, deixi'm preguntar-li per què costa tant viure en català. És a dir, hem de definir algun culpable de que costi tant viure en català?
Probablement, si només n'haguéssim de dir un, probablement direm la història. Les coses han anat com han anat. I no, segurament no hi ha, dels que estem avui en dia aquí, no hi ha un sol culpable, però és això, per una banda la història, la inèrcia, l'estat espanyol i francès són com són estats jacobins, centralistes, el que totes les cultures, que no siguin bé la castellana, bé la francesa, els hi fan nosa i històricament han tingut tendència i ganes d'aniquilar-les. El francès se n'ha sortit, malauradament per ells, millor que l'estat espanyol, però malgrat tot, fa 40 anys que tenim governs autonòmics aquí, si no recordo malament, les primeres eleccions autonòmiques van ser de l'any 80, 45 anys que va morir Franco, i jo crec que ja aniria sent hora de que ens poguéssim equiparar amb països europeus com Suïssa, Bèlgica o no europeus com Canadà, on hi ha diverses llengües i els ciutadans que parlen les diverses llengües tenen els mateixos drets i les llengües són vistes com a riquesa, no com un problema ni com una cosa que fa nosa o inclús moltes vegades això tens la sensació que si poguessin esborrarien les diferents llengües i cultures del mapa.
Li deia, anem a desgranar-ho tot plegat. Parlava de la llei del cinema, una llei que, si es compleix com s'hauria de complir, diu que el 50% de les pel·lícules en cartellera haurien d'estar, si més no, doblades en català.
Això és el que deia la llei original. Uh-huh. Quan va passar pel Constitucional, es va quedar en el 25. Però igualment estem per sota del 3. Vull dir que si arribéssim al que diu el Constitucional, en 3 anys, per dir alguna cosa, ja signaríem. Ja arriba al 25% en 3 anys.
Sí, com sigui, queda molt per
arribar-hi. Per això, que estem molt lluny.
Deixi'm preguntar-li, però, perquè sempre he tingut un dubte. S'ha de replantejar el doblatge en català? I quan ho dic, o quan ho pregunto per si el català ha d'intentar seduir més, sobretot els joves. Perquè, esclar, ens trobem escenes de cinema molt mítiques. Per exemple, anem a escoltar-ne una. Escoltarem la primera versió, que és la versió anglesa, la versió castellana i la versió catalana. I passa això.
Hasta la vista, baby. Sayonara, baby. Vés a pastar, baby.
El català ha de deixar anar-se més al món del doblatge, per exemple?
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Nous temps, nous descomptes. A les segones rebaixes del Corte Inglés ara tens un 20% de descompte addicional en més de 400 marques de moda i esport. Sí, addicional. Tens un 20% de descompte que se suma als descomptes que ja hi ha. A què esperes? El teu 20% addicional només fins al 22 de juliol a les segones rebaixes del Corte Inglés.
Bé,
Des de Ràdio Estel estem ben atents a tu. Per això tens a la teva disposició la nostra bústia, perquè ens facis arribar els teus comentaris, crítiques, suggeriments i també les teves històries. És molt senzill. Envia'ns un correu a oients@radioestel.cat o truca al 93 409 2777. Deixa'ns un missatge i sonarà en antena. És la bústia de Ràdio Estel. Recorda que estem ben atents a tu. Volem escoltar la teva veu.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Nosaltres que seguim a partir de les 9, ara Mercè Raga, que ens acosta tota la informació.